Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ofereix Ràdio Volta.
Come on, Jamie, come on, croca.
Allez, est-ce qu'il va se lever l'aigle? You have nothing to lose, hein, Sina. Allez, allez!
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Benvinguts a Radio Volta. Aquí comença el programa número 129. Pogacar ha completat la millor temporada ciclista de la història. I ho deixo aquí. Perquè això de comparar èpoques i moments no m'agrada. El Giro 2024, el Giro d'Itàlia 2024, ha estat millor que el Giro del 1974, en què Merckx el va guanyar després d'haver de recuperar més de 10 minuts a Fuente a la 14a etapa amb un atac a més de 200 km de meta en un dia de pluja. Quin és millor? I si parlem de ciclisme, així en majúscules, eh? No seria just que contempléssim si amb un calendari com Déu mana la millor Foss o la millor Van Vleuten no haurien guanyat més? No ho sé, però no ens discutirem. Jo no ho sé. Sí que és inqüestionable que amb els números freds a la mà, el 2024 de Pogacar és superior a qualsevol altre any ciclista de la història. I sabeu què us dic? Doncs que afortunats els que l'hem gaudit. Avui vaig per feina, que un amic meu, el Marc, ja m'ha avisat, no t'enrotllis, que si no, no ens entrarà tot. Tenim el Fletxa, que ens aportarà una nova lectura del Pogacar 2024 que em sembla molt interessant. Tenim també la Mireia Benito, que està finíssima per valorar aquesta part final de l'any. I tenim, atenció, clàssica de les Terres de l'Ebre i Andorra-Morabanc clàssica. Dues proves ciclistes que aquest proper 2025 seran de categoria 1.1, és a dir, la tercera categoria de les curses professionals. Sí, professionals. És a dir, el 50% dels equips participants poden ser World Tour. Poca broma. A les Terres de l'Ebre repeteixen, a Andorra s'estrenen. I avui parlem amb els organitzadors de les dues curses. A la d'Andorra, a l'organització, hi ha un ciclista professional que, atenció, concedeix a Ràdio Volta la primera entrevista íntegrament en català. Espereu-vos una mica que el descobrireu i el sentireu. Ens hi posem. Resum sonor curt, amb el comiat de Grace Brown guanyant la crono de les Nacions, amb la victòria de Kopecky al CIMAC Ladies i en Pogacar, a Llombardia. Esteu a punt? 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Avec un retard d'une 0-1, ce qui
les
choses à moitié. Elle s'est imposée à plus de 46
d'Amérienne. Now it's time to thinking to cycle.
It's time for the rest of life.
Yes.
Congrats.
Por las cámaras de meta, indecisión por detrás. Ahí está lanzando efectivamente a Kopecky, buscando la victoria en la clasificación general. Está a tiro de bonificación. También está arrancando Francisca Koch. Ojo, ahí está Smulders. Últimos metros. No mires para atrás. Lorena Vives con Kopecky. El último instante le va a pasar, le va a rebasar y va a ganar finalmente el lote Kopecky, que se lleva la general. Lote Kopecky que se lleva la clasificación general. Si no he contado mal y si finalmente la foto finish dictamina que ha ganado la campeona del mundo, esos 10 segundos le valen ya no solo para ganar la etapa, sino también para llevarse, adjudicarse la clasificación general. ¡Qué pena para Silke Smulders! ¡Qué cerca lo ha tenido! ¡Qué final más agónico! ¡Qué barbaridad!
Remco no neanche se ha alzado. Remco neanche se ha alzado.
Rivede. ¡La, la, 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 la!
48,5. Prendete nota di questo nuovo numero perché siamo pronti a una nuova impresa.
GC becomes. There they are. The catch. The attack. The script is written. It's preordained.
Pogacar goes.
La cuarta victoria consecutiva en Lombardía, tal y como hiciera la Irone Fausto Coppi allá por los años 40, el gran ídolo de esta afición italiana que se rinde. Y no puede por menos que alabar, premiar y homenajear al campeón del mundo que va a conseguir esa cuarta victoria consecutiva. Es Lombardía, es la clásica de las hojas muertas. Es
el Star, Pogacar, Pogacar, Pogacrack, Pogarcobaleno, ma da oggi diventa Poga campionissimo, eguagliando Fausto Coppi con i quattro trionfi consecutivi al Giro di Lombardia. Lì 46-49, oggi 2021-2024, ha incantato letteralmente il mondo del ciclismo. Como accoglie il campione del mondo, il campione della classica delle foglie morte, una leggenda già totale oggi a 26 anni.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Bé, volia que sentíssiu amb el so ambient i ella com parlava, com relacionava, com conversava amb gent del seu staff, amb Grace Brown, després de guanyar la Corona de les Nacions. Per què la vull sentir? Per què vull que avui sigui protagonista aquí a Ràdio Volta? Doncs perquè era la primera cursa, la primera competició de Grace Brown amb el mallot de campiona del món, però atenció, també l'última, perquè Grace Brown, l'australiana, es retira. Per tant, ha disputat aquesta Crono de les Nacions amb el mallot de campiona del món, però sabent que aquesta seria la primera i última oportunitat en què el podria lluir. La seva decisió estava presa i la campiona mundial i, atenció, campiona olímpica es retira ara ja, perquè ja acaba la temporada. Hem passat també per l'última etapa del CIMAC Ladies en què Lotte Kopecky necessitava guanyar per sumar les bonificacions i, a banda de l'etapa, doncs, proclamar-se campiona de la general final. El cert és que Silke Smulders s'havia escapat. Després de 34 quilòmetres en solitari, tenia la victòria d'etapa a tocar a la punteta dels dits. És que estava ja a punt de creuar la línia d'arribada quan des de darrere ha arribat el gran grup amb Lorena Vives, companya d'equip de Kopecky, esprintant i a punt d'endur-se la victòria d'etapa, frenant perquè sigui Kopecky la que l'avanci, guanyi l'etapa i s'emporti la bonificació. La situació dels Mulders, busqueu les imatges, perquè és que la narració fa honor al que es va viure, però és dramàtic aquest final per unes i exitós per les altres. I hem acabat amb Tadej Pogacar a Llombardia atacant de lluny, de llunyíssim, com sempre, i fent història. Parlem de tot això, entrem al territori Fletxa.
A Ràdio Volta, entrem al territori Fletxa.
Joan Antoni, què tal, com estàs?
Molt bones, Isaac.
Bé, ja tenim tots els monuments de la temporada. De fet, tenim la temporada pràcticament finiquitada, pràcticament tancada. Era previsible que guanyés Pogacar, era previsible que ataqués de lluny,
molt.
Però és que clar, és que no deixa de deixar-nos amb uns ulls oberts de punta a punta com guanya aquest home.
Sí, sí, previsible, clar, és que és trist dir-ho, però sí. Clar, és que apunta, o sigui, li treu, ja parlàvem l'altre dia, en quant a incertesa de qui guanyarà, és que li treu aquest al·licient, no? Però bueno, hem après a gaudir un altre tipus de talicient, que és veure si ell bateix els rècords, és estratosfèric el que està fent i molt superior físicament. Jo m'atreveixo a dir inclús tàcticament, estratègicament podríem dir que també és superior, tot i la seva superioritat a nivell físic. És curiós com ell fa també servir l'estratègia.
Sí, mira, això és un detall que em va quedar l'altre dia que parlàvem de la seva anterior victòria, em sembla que va ser el Giro de l'Emilia, i comparant-ho amb la de Laporte a la Paris Tours, clar, sí que del que parlàvem amb tu, doncs queda clar que Pogacar pot guanyar i guanya per força, perquè és molt superior a la resta. En canvi, Laporte feia servir molt més l'estratègia. Però abans de connectar amb tu, estàvem repassant una mica el que comentaríem avui, i tu també vols destacar que Pogacar ha crescut també tàcticament.
Clar, és que jo m'inspirava bastant, aquesta part tàctica seva al llarg de l'any, inclús del Pogacar. Però clar, després de la seva victòria, no?, a Lombardia, a l'entrevista mateix va haver una resposta que a mi em va dir: ojo, que aquest nano també fa servir el joc mental, no? Sap quan ha d'apretar i quan no i per quin motiu. I aquí és quan dius, bueno, ell té la seva tàctica, estratègia en cursa també, no? De fet, el Jeff, que és l'entrevistador que fa part la CNN Internacional, no? El que té prioritat entre tots els periodistes allà a la zona mixta per entrevistar-li, li va dar moltes coses, no? Li demanava per aquesta lluita que va tenir amb el Remco i que era un contra un, no? Que van mantenir durant tants de quilòmetres i clar, el Pogacar també feia referència a aquesta lluita i dins d'aquesta lluita l'entrevistador, el periodista li diu, clar, però t'has adonat que li has tret més de 3 minuts al campió del món de contrarellotge? Clar, aquí el primer que em ve a mi al cap és dir, bueno, no és comparable, en certa manera, perquè no és el mateix una cursa en línia, pot ser a Lombardia, a una contrarrellotge. No té res a veure. Mm-hmm. O sigui, aquestes diferències no les pots comparar, no? Però la resposta, molt hàbil, per part del Pogacar, em va agradar molt perquè fa referència precisament a l'estratègia, a la tàctica que servia. I ell parlava d'aquest joc mental, no? D'aquesta batalla que es dona sobretot quan hi ha una persecució entre un corredor i l'altre, no? En aquest cas el Remco i el Pogacar. Evidentment, qui va primer té aquest avantatge, no? D'estar primer i fer la cursa una miqueta com ell vol, i l'altre, clar, per darrere pot pressionar aquest corredor primer i l'altre el pot enfonsar. Llavors el Tadej Pogacar explicava que, clar, que ell, si bé va atacar el Sormano, que ell coneixia el recorregut i sabia que després de la baixada hi havia una zona d'una miqueta de pujada, de fals pla, i ell va dir, clar, jo vaig fer servir aquella part del recorregut per guanyar la batalla mental. I, de fet, ho va mencionar així, the mental battle. Clar, aquí, aquesta batalla mental, tu un cop la tens guanyada, a l'altre l'enfonses.
Clar.
I ja deixa de perseguir, i ja deixa de generar pressió sobre la teva possible victòria. I això, clar, el Pogacar ho va fer servir molt bé, però qui hagi fet un ultra també ho podeu saber, no? Amb molts ultras, els punts de pas de vegades són pujar i baixar al mateix lloc, no? De fet, a la Crombojoc, el Montcaro, que és l'últim l'últim punt de pas, o el penúltim, ara no sé ben bé, però clar, és un lloc estratègic en aquest sentit, perquè si tu tens un altre ciclista que oponent que està posant en perill la teva posició, victòria o el que sigui, tu pensa que si tens dues opcions, no? A nivell estratègic, de dir, bueno, jo intento passar el Montcaro, descansar o no abans, però clar, si tu, quan puges al Montcaro i quan estàs a baix del Montcaro, te'l creues, el teu oponent, clar, aquí mentalment l'enfonses, perquè l'altre ja te'l creues i, ostres, que aquest ja ha pujat. Ho dic perquè no tens moltes referències constants, o sigui, pots mirar, aviam on està ningú, però aquesta referència visual de dir, ostres, que aquest ja l'ha pujat, ja, entre pujar i baixar poder tenir més de 2 hores i a veure com pujo. Clar, l'enfonses mentalment i ja tens la cursa guanyada, no? I el Pogacar va fer el mateix, o sigui, ell va dir, clar, si jo li trec, amplio la diferència en aquest tram quan encara queda molt, mentalment l'enfonso i el va enfonsar al Remco en aquest sentit, perquè, clar, hi va haver un moment que el cop i volta el Remco es troba que li ha tret més temps i diu, és que ja és impossible. Ja. És impossible.
De fet, no sé si és conseqüència d'això, m'imagino que té molt més a veure amb el desgast i el cansament d'una prova com el Llombardia, sí. però mira, aquesta explicació teva podria tenir una fotografia que la resumís, que és veure a Evenepoel quan arriba, quan s'asseu ja, que veiem a Pogacar somrient i Evenepoel estava absolutament desfet, cansadíssim, que no podia ni aixecar la mirada,
Sí, sí, no, inclús va tenir, el Remco va tenir un moment també de, bueno, de l'estil Remco, no?, d'estar una miqueta barallat amb les motos, que el perseguien i no volia que l'enfoquessin i clar, estava rebotat per d'alguna manera, no?, i va acabar, bueno, emocionat pel que era per ell el Lombardia, que va caure fa uns anys i, clar, rebentat. Però clar, al moment, quan tens una cursa tan llarga, ostres, mentalment és una batalla constant amb tu mateix i en aquest cas amb l'oponent que tens. Llavors, clar, si aquesta batalla la perds, la fatiga t'entra de cop, de sobte, o sigui, ja no tens res a fer.
I tant. Mira, m'agrada que ens hagis aportat aquesta mirada perquè és evident que la temporada de Pogacar, bé, amb números freds a la mà és la millor de la història, després comparar èpoques i moments és complicadíssim, però clar, si el comparem amb el Pogacar de l'any passat, la millora d'aquesta temporada és evident i a partir d'aquí tothom pot especular a veure com es pot explicar aquesta millora i a mi que més enllà de la seva força tu hi afegeixis aquest ingredient tàctic, doncs m'agrada perquè significa que estem parlant d'un ciclista molt més complet del que ens podíem esperar i d'un ciclista que està creixent en tots els terrenys i que per això millora tant.
Molt competitiu i que està mirant tots els detalls. I de fet, ja aquest any, jo me'n recordo molt de l'etapa del Tour de França que pujaven al Galibier com el mateix equip abans de l'etapa, no? En una entrevista al Gianetti parlava molt de la baixada al Galibier, d'una baixada física, la importància d'aquella baixada. És com van plantejar aquella etapa a nivell estratègic, també, no? per distanciar l'oponent, que era el Jonas Vingegaard. Per tant, clar, ostres, físicament ha guanyat molt d'un any l'altre. És que ha fet un salt que a mi, personalment, em costa molt justificar-ho, eh? O sigui, puc dir, bueno, clar, és que ha fet molts de canvis a nivell d'entrenament, d'entrenador, això li ha donat un plus. Però, clar, és que quantitativament, no? Si hem de fer un estudi, uf, és que jo personalment no m'atreveixo perquè, uf, mancarien moltes dades per afirmar-ho. No és un tema de pes o... No, és que, clar, estem en un món de guanys marginals, no? I totes aquestes coses, i aquí estem parlant de diferències abismals. Llavors, clar, aquí és on dic, bueno, hem de parlar també a nivell estratègic com el Tadej sí que ha fet una millora i sí que té un pla estratègic i ho té present en cursa també i té l'agilitat de justificar una pregunta poder compromesa que et fa un periodista apuntant aquest factor. Llavors, clar, veient-ho d'aquesta manera, hi ha marge encara amb el corredor per, ja no parlo amb la resta, però sí per fer història, que és el que està fent.
I tant, i això sens dubte és una molt bona notícia. Bé, ho deixarem aquí. Avui tenim molts protagonistes aquí a Ràdio Volta i de fet se'ns va acabant la temporada, ens queden un parell de programes més i com que pràcticament no tenim ja competició, obrirem una miqueta les temàtiques a tractar i d'entrada ja et dic que la propera setmana podríem parlar de llibres, perquè fa uns dies un oient a través de Twitter doncs ens preguntava per alguns llibres ciclistes i si et sembla bé, la setmana que ben podem parlar i després l'última, doncs bé, si hi ha gent que també s'atreveix a proposar-nos alguna qüestió via xarxes socials, doncs ho podem valorar i acabar d'aprendre una miqueta més de ciclisme aquí a Ràdio Volta. O sigui que si et sembla bé, la setmana que ve llibres.
I tant, Isaac, doncs fem això. Ens anem preparant el tema llibres, que segur que traiem coses interessants pels oients.
Fantàstic. Doncs va, Joan Antoni, moltíssimes gràcies.
A tu, fins la propera.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Car and last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta, sí!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable. Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
I avui en aquest Ràdio Volta XXL, segurament el més complet de la temporada, Mireia Benito, per repassar el que ha estat aquest final de temporada al calendari femení. Mireia, què tal? Com estàs?
Hola, bones. Doncs bé, molt bé, i tu?
Bé, tancant la temporada estem tots, eh? Que arriba aquesta època de l'any i el ciclisme ja va cap avall.
Sí, ara jo crec que tots és un moment que sap greu, però que alhora una mica esperem tots. I bé, tocarà renovar forces.
Això que déu-n'hi-do aquests últims mesos has estat activa. Ara repassam el més gros del calendari, que hi ha hagut jocs, hi ha hagut mundial, van anunciar l'equip va anunciar la teva renovació. Déu-n'hi-do, quanta intensitat.
Sí, sens dubte ha sigut intens, no? Ja ho has dit, has escollit la paraula perfecta, perquè realment jo no me n'he adonat fins ara, fins just passat mundial, que va ser l'última cursa que vaig fer. I, uau, des de llavors que no he aixecat cap, és com que quan he permès amb el cos de dir, vale, ara ja has acabat temporada, ara ja et pots relaxar, ja m'he fotut malalta, m'ha sortit tot el cansament, tota la fatiga, i realment és per això, perquè aquest any ha sigut super, super intens.
Home, això passa, eh? Ens passa a tots els nivells. Quan abaixes la guàrdia després d'uns dies d'intensitat, sempre caiem malalts.
Sí, sens dubte.
Bé, de tot això, no sé si ara que comences a agafar perspectiva tot just, hi ha alguna experiència que dius, ostres, és que aquesta, no m'imagino que totes, no? Però d'aquelles que dius, va, aquesta ha estat top, no l'oblidaré la vida.
Uau, sens dubte, jo crec que jocs al final és un moment molt especial a la carrera esportiva, no? De qualsevol esportista, sigui la disciplina que sigui. I crec que és un moment que m'ha fet créixer molt, en molts sentits, i ha sigut un punt, no diria tant com d'inflexió, però sí un punt més de maduresa i d'aprendre a gestionar una mica més la pressió, podríem dir. I crec que n'he tret molts aprenentatges dels jocs, a part que evidentment l'experiència com a tal la vaig poder gaudir al 200%, i això és una cosa que sens dubte no oblidaré mai.
A nivell vivencial és el que s'explica sempre, ja gairebé és un tòpic allò de la Vila Olímpica, trobar-te atletes coneguts d'altres disciplines, aquella convivència de tots aquells dies, és tal qual, eh?
Sí, 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 a més es viu com una, no sé, com un món una mica de ficció, podríem arribar a dir, no? Perquè és com tot... fals, entre cometes, una mica sí, falsament sí. Ideal, és a dir que clar, arribes allà i trobes que ho tens tot és gratuït, no? Llavors veus com la pura naturalesa de l'ésser humà, i és que el primer dia arriben allà i tothom quan veu alguna cosa gratuït, uau, Fantes gratuïtes i Coca-Cola gratuïtes, doncs n'agafo 15, i la gent allà carregada de Fantes i Coca-Cola, i dius, aviam, si demà també seran gratis, i passat demà també, què faràs, te les enduràs cap a casa? I a més es veu que s'anava veient, no? A mesura que anaven passant els dies, anaves veient la gent nova per la manera que actuaven, no? Dius, és una mica que trist, per una manera, però per altra banda també tens la part de que al final, sobretot els últims dies d'estar allà dins de la villa, veies que la gent estava al contrari, no? Com molt més relaxada, tothom vivia en pau i harmonia, ja no es feien tantes cues enlloc, perquè és com que el fet aquest de que no hi hagués la pressió de uau, és gratis, i quan estava fora no ho era, saps? Això és com que es va atenuant i realment et crea com una situació vivencial una mica curiosa.
Que bo això que expliques. I m'ha cridat l'atenció el que deies abans, que això, que ha estat una competició uns dies que t'han fet créixer molt. Destacaves el tema de la pressió, però no sé si fins i tot en qüestions més, com t'ho diria, més mecànic, potser tampoc hi ha tant marge, no?, per créixer com a ciclista en qüestions més mecàniques o tàctiques, però vaja, et referies més a la qüestió de la pressió, aquest creixement?
És més la pressió que, primera, la que et generes tu mateix, i segona, la que se t'imposa a nivell social. Per exemple, una cosa que va amb molt bona fe, que és que la gent et pregunti, no, quins objectius tens ara que venen els jocs, tal, faràs un podi? I clar, hi ha gent que et pregunta això amb tota la bona fe, evidentment són gent que no estan tan a dins del món del ciclisme, potser no saben ben bé quin és el teu nivell ni el teu rol dins del món del ciclisme, però sí que, ostres, aquesta pregunta quan se't va donant repetidament i has d'anar contestant que no, que tu no vas allà. Primera, jo no anava allà a disputar el meu propi resultat, perquè jo el que anava sobretot és sapiguent que la Mavi estava en un estat de forma molt òptim i que jo no estic en aquest nivell encara. Anava molt amb la idea una mica de col·laborar, perquè crec que és una de les coses que falta més i que pot ser més diferencial en uns Jocs Olímpics, perquè al final totes les seleccions que van allà porten la selecció més forta a títol individual, però no a títol col·lectiu. Llavors, crec que el fet de poder treballar en equip ens donava un plus que ens diferenciava de la resta, en sentit que potser podíem aconseguir una mica més enllà que no passi cadascú anava a la seva bola.
Yeah.
Però clar, això explicat per part meva, diguem, i jo, la meva manera de veure el ciclisme ja em qualla molt, però clar, si això ho expliques amb algú que t'acaba de preguntar si faràs podi, et diuen, hosti, quina falta d'ambició, no? Hosti, t'acaben de portar en uns jocs i l'únic que vas és que la teva companya ho intenti fer millor i que quedeu el més endavant possible. Però és que realment és així, crec que és una de les coses que m'he sentit més pressionada en aquest sentit, no? De dir, ostres, no sé si no... No sé, si la gent no es decepcionarà una mica, no?, amb els resultats que faci, perquè realment, clar, és això, no vaig a buscar els meus propis resultats. Uh-huh. I bé, això és una de les coses que vaig haver de gestionar ja primerament amb la contrarrellotge, que va ser dels pitjors dies que he tingut a sobre la bici i que, a més, et coincideixi amb uns jocs, que és el dia que més exposició tens a nivell mundial. És fotut de gestionar, perquè és una cosa que jo havia treballat molt i anava amb moltes ganes, amb molta il·lusió, sabia que somiar en un top 10 ja era molt ambiciós, potser massa i tot, però ho havia preparat, no? I tenia una mica l'objectiu de, bueno, em vull plantejar aquesta meta, i després se'm va capgirar tot, no? Ja els dies abans van ser molt complicats, després arribes a la Vila Olímpica i és de tot menys òptim, és a dir, cada vegada que has d'anar a dinar o berenar o el que sigui o sopar, has de caminar 15 minuts per anar, 15 minuts per tornar. Tot és zero òptim. Les bicis, per exemple, van arribar a 2 dies de competir. La cabra, la bici de contrarrellotge, la vaig muntar a 1 dia abans de competir. És tot un conjunt de coses que des de fora semblen ideals, no? De, uau, estàs en un joc, segur que tot està optimitzat pel rendiment, i arribes allà i et trobes que és de tot menys optimització pel rendiment. I aprendre a gestionar tot això és una experiència.
M'encaixa. Pel que sé dels jocs, sense haver-ne cobert mai caps professionalment, m'encaixa tot el que expliques. Ara et preguntaré pel Mundial, o parlarem del Mundial, però deixa'm aturar-me un moment en un altre nom propi, perquè és cert tot això que estàs explicant, però m'imagino que el factor humà ajuda o no ajuda a gestionar tot això, no? I has parlat de la Mavi i tinc la sensació que ja us portava molt bé temps enrere, però que aquesta relació ha anat a més i que això és un punt de suport important.
És important. Jo crec que l'equip que portis, sobretot en uns jocs o fins i tot això, en un Mundial o en proves així importants, que hi hagi un bon ambient, perquè hi ha d'haver un treball en grup, ja no només sigui a nivell esportiu, sinó també de suport, no?, personal de l'un a l'altre. I en aquest cas he tingut sort de poder-ho compartir amb la Mavi, perquè és una persona molt fàcil. És una persona que t'ho posa tot fàcil a nivell de gestió, no? Ja teníem, com dius, un molt bon ambient ja des d'abans, però més ara, en aquests dies, m'ha ajudat a mi a gestionar certes coses, la seva manera de veure. Al final, és una corredora que té molta experiència. I el seu punt de vista per mi sempre ha sigut molt important, perquè jo, quan vaig començar en ciclisme, la Mavi era una referent, bueno, clar, evidentment molt llunyana, perquè tenia un nivell estratosfèric comparat amb el nivell que tenia jo, que era molt baix. I, clar, el fet d'haver viscut tota aquesta progressió i ara arribar a ser companyes, per mi ja va ser com, uau, no? Puc compartir aquesta experiència amb una de les que havia sigut les meves ídoles, podríem dir. I a més això, doncs fer-ho amb molt bon rotllo, amb molt de riures, amb un ambient això, relaxat dins de tot, realment crec que és important i ajuda moltíssim.
És que mira, et confessaré una cosa ara, al fil de tot això que estàs explicant, la Mavi, lògicament, com dius, era una ídol per molts, fa molts més anys que està competint, està al màxim nivell, i de cop, no et sé dir quan ni en quin cas concret era, et vaig veure tu que parlaves amb ell o per així, no sé, a xarxes socials amb ella, això, tractant-te de tu a tu amb aquesta relació tan pròxima, i de cop vaig pensar, hòstia, la Mireia és que està allà també, està a aquest nivell.
Sí, bueno, o sigui, no em considero tampoc al nivell de la Mavi, la veritat.
Ja m'entens, em refereixo que estàs allà.
Sí, amb això, evidentment, és la il·lusió, no?, de tota persona que entra en el món esportiu, de poder tenir aquesta progressió i poder arribar fins aquí, i realment és això, no?, fer-ho amb ella, que és una persona molt oberta, que no et mira mai des del punt aquest de dir, ostres, és que tu ara qui ets, no?, que vens aquí, que no t'havia vist i ara apareixes aquí i ara sobre ets la meva companya, sinó que sempre ho fa des d'un punt de vista molt més positiu, no?, de dir, jo sé que puc aprendre coses de tu, a més, sobretot, no?, en el cas de la Mavi, potser més a nivell tàctic, és quan és una corredora que és fortíssima a nivell físic, i llavors això li permet jugar amb tema tàctic d'una altra manera. I amb això potser jo, com que he passat més la part de penúries, d'anar perseguint, perquè mai he tingut aquesta superioritat física tan gran com ha tingut ella, he desenvolupat més la part potser una mica tàctica per optimitzar una mica més les forces Llavors, clar, la combinació de les dues crec que ens complementem bé en aquest sentit.
A la Mavi, per cert, que no li va anar bé al Mundial. Ara estava pensant en el Mundial. Fa uns dies parlàvem amb el Sergio Garrote i ell destacava justament aquesta vessant social, el tracte que tenia amb la resta de components de la selecció espanyola. Crec que tu vaig veure també en alguna fotografia que estaves amb ell. Va ser un Mundial especial, en aquest sentit.
Ho és, i espero que sigui una tipologia de Mundial que hagi vingut per quedar-se, perquè és la primera vegada que compartim, no?, ciclisme en general, o sigui que estem totes les disciplines juntes, para ciclisme també estàvem nosaltres, i crec que és una cosa super, super important, no tan sols perquè evidentment hi ha d'haver una igualtat, que és una de les coses que, per desgràcia, ells encara es troben molt i molt lluny de la resta de la gestió del ciclisme, diguem, i que no deixa de ser-ho, també és el mateix esport una mica adaptat a les capacitats de cadascú, no? Però sempre s'ha tractat com un altre esport, una altra història. I és molt bonic que ens posin a tots junts perquè realment t'expliquen històries, t'expliquen el funcionament i és increïble tot el que fan, tot el que han hagut de passar per arribar on són i les poques ajudes que tenen, no? Molts d'ells, tot i fer coses realment extraordinàries. I a mi em va portar moltíssim compartir aquest espai i aquestes vivències i en general, no?, tota aquesta experiència, i crec que també va portar molt a les generacions una mica més joves, no?, que potser tot això els hi queda més distant i no ho han pogut viure en cap moment, i crec que si això es comença a implementar des d'ara en endavant, realment podrà ser que ja es normalitzi tota aquesta situació, no?, que diguem que ja va sent hora de que es tracti el paraciclisme com a ciclisme.
Totalment. El Sergio, de fet, ell sempre diu, jo sóc ciclista, a mi no em vinguis que si sóc paraciclista, que si no sé què, que evidentment que sí per establir les categories, però ell m'agrada molt quan es defineix com a ciclista. No em vull allargar molt, Mireia, però hi ha dos, tres temes que encara volia tocar. El primer, la teva renovació, que et quedes en un equip on tinc la sensació que t'hi sents com a casa i m'imagino que això per tu, per la teva estabilitat, la teva tranquil·litat, la teva seguretat, és importantíssim.
És importantíssim, sense dubte, molt i molt clau. Primer, saber que ells valoren la feina que estàs fent fins ara i que els agrada la meva manera de treballar. I segona, que també em donen aquest espai de creixement i aquestes oportunitats, no, que m'han anat sorgint. És a dir, fins ara, l'any passat vaig estar fent una temporada 100% de gregària i aquest any m'han donat alguna oportunitat ja d'agafar un rol una mica diferent, i crec que això va cap aquí, no? Els següents anys el volen seguir fent créixer. Jo també tinc moltes ganes de fer-ho amb ells perquè realment m'hi sento com a casa. És un entorn i una situació que des del primer moment em van fer sentir molt i molt còmode, i no és una cosa fàcil perquè a mi em costa molt les entrades en un lloc nou. I ells m'ho van posar molt, molt fàcil. I això és una cosa que no oblidaré mai, no? És a dir, la gent em diu, no, clar, és que els sous no ho són tot, i sens dubte, per mi, aquest acolliment que vaig rebre i aquesta confiança quan encara no havia fet res, diguem, en el món del ciclisme, és una cosa que no oblidaré mai, i me n'alegro molt de que ells em donin aquesta oportunitat i jo estic encantadíssima de seguir creixent amb ells.
Fantàstic. Volia obrir una miqueta la mirada també, que amb tu sempre ho fem. No sé si entre vosaltres, entre les corredores, esteu allò molt atentes al mercato, sigui del vostre equip o sigui de d'altres. Tinc la sensació que l'UAE s'està reforçant molt bé amb l'Elisa Longo-Borghini, amb Brody Chapman, amb l'Elinor Backstedt. Potser és dels equips que més s'ha mogut, però esclar, de fet, hi ha el retorn de l'Anna van der Breggen, que no sé si fa especial il·lusió trobar-te amb ella a la carretera, i tothom està pendent encara d'on acabarà Demi Vollering. El tema Mercato, ni que sigui per xafarderia, per grups de WhatsApp, hi estàs a sobre?
Sí, sens dubte. L'any, a més, és prou curiós, no?, perquè normalment coincideix sempre amb l'any olímpic, quan hi ha més moviments de mercat, perquè la gent al final el que vols és una estabilitat, diguem, per preparar uns jocs. No sé si això tothom fa el mateix pensament, però jo sí que és una cosa que faria, és a dir, em costaria prou canviar d'equip l'any preolímpic si fos una persona que va a disputar, per exemple, que no és el cas, però en el supòsit. Clar, a nivell de material, a nivell de grup, a nivell de pau mental, és molt més fàcil gestionar un segon any que no pas un primer any on et canvia tot. Llavors, això, tinc la sensació que cada any olímpic hi ha uns moviments de mercat gegants i, sens dubte, aquest any hem vist molts, molts canvis i jo crec que, com bé dius, l'UAE serà un equip a vigilar i respecte al retorn de l'Anna tinc molta, molta curiositat per veure on estarà, per veure si torna realment al nivell on ella estava abans, que això és probable, i a veure què passarà també amb un punt que jo crec que serà bastant clau, no? Que al final l'Anna van der Breggen ha sigut entrenadora de Demi Vollering i de la meitat de SD Works, per tant ha sigut entrenadora de les millors corredores del món. Llavors, això et dona certs beneficis, conèixer tant a les corredores, que no sé fins a quin punt no tindrà com bastant avantatge això, a nivell de coneixement de les seves rivals.
Sí, sí, ben vist, ben vist. Clar, coneix els números de Demi Vollering sense anar més lluny. Per tant, com dius, això caldrà veure com ho fa servir al seu favor. I l'última ja, per no allargar-nos encara més, tu ja has acabat la temporada, però vaja, aquest queda a partir d'ara.
A partir d'ara, sobretot, recuperar cuerpo y mente, disfrutar també amb l'equip. Tenim una concentració ara d'aquí pocs dies, on la idea principal és conèixer una mica l'equip de l'any que ve. I la veritat és que moltes ganes, no?, d'estar en aquest ambient una mica més relaxat, ja sense bicis pel mig, sense entrenament, sense bats, sense números. I ara ben bé és això, ara fins a finals d'octubre, una mica d'intentar deixar que el cos es relaxi, no?, després d'aquesta tan intensa temporada. I a partir d'allà, moltes ganes de començar a treballar ja per la següent. La veritat és que a mi les pretemporades em motiven moltíssim i tinc ganes de seguir millorant. Ja tinc molts punts en els quals he de treballar, així que molta, molta feina per davant.
Molt bé, Mireia. Ha estat un plaer anar parlant al llarg de l'any perquè jo crec que n'hem après tots plegats. Jo n'he après moltíssim i els oients que així ens ho fan saber també ens ho fan arribar, o sigui que ha estat un plaer perquè Ràdio Volta també ens queden pocs dies anar encarant aquest final de temporada, o sigui que, Mireia, moltíssimes gràcies, una abraçada molt gran.
Merci a vosaltres per donar-nos la visibilitat i aquest espai. Una abraçada.
Ràdio Volta, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio. Cada setmana repassem les principals curses, descobrim les històries més sorprenents i busquem els protagonistes més destacats.
I com us deia, acabem parlant de proves, de dues d'aquí, de l'Andorra-Morabanc Clàssica i de la Clàssica de les Terres de l'Ebre. A Andorra la van presentar aquesta setmana i tindrem dos protagonistes, els sentireu enllaçats, i després saludarem el Néstor Biosca, de l'organització, un dels membres de l'organització de la Clàssica de les Terres de l'Ebre. Abans, però, Carlos Verona, el ciclista professional en català, i Gerard Riart, aquesta dupla que organitza l'Andorra-Morabanc Clàssica. Després, el Néstor Biosca. Carlos, com estàs?
Molt bé, content d'haver presentat la Andorra-Morabanc Clàssica, la primera cursa d'un dia d'Andorra, i un dia feliç.
Molt bé, perquè mira, ara dèiem, l'última vegada que vam parlar vas prometre que seria en català la següent entrevista, i de moment et vas atrevint, mica en mica.
Provaré i si no canviaré.
Totalment ets lliure. T'anava a dir, et veig una mirada diferent de quan acostumem a parlar, sempre pregunto per actuacions, per curses, per prèvies, per etapes, i avui tens una mirada com d'il·lusió, de presentar una cosa nova.
Sí, al final jo sóc un ciclista professional, però a la vegada sóc una persona inquieta, m'agrada fer més coses a part de l'esport, i poder fer aquesta cursa per mi és un somn fet realitat, i la veritat que estic molt content un poc de l'acollida que hem tingut avui, amb tanta gent coneguda, amics, medios com vosaltres. La veritat que estic molt, molt content del dia d'avui.
De fet, encara falta conèixer alguns detalls d'aquesta prova, però tu ho deies abans, serà una prova inevitablement d'alta muntanya.
Sí, volem que passi per les 7 parròquies d'Andorra, i això vol dir que serà una cursa molt dura. Hem dit que tindrem 145 quilòmetres i 4.300 metres de desnivell, llavors serà segur que molt dura, però esperem que tingui una bona acollida per part del pelotó. Sé que molts ciclistes potser no és ideal, però bueno, penso que si finalment fem el recorregut que tenim pensat, serà una cursa molt maca.
Va tenir una primera lluita amb la UCI per trobar aquest forat al calendari, ara la següent lluita segurament serà trobar una bona participació, i aquí jo crec que tu tindràs feina a intentar convèncer a gent, no?
Sí, és un poc el meu rol en aquesta cursa, no? Ser una mica l'ambaixador, parlar amb els altres equips. Avui hem tingut els companys d'equip com Imanol Herbit i Rojas, que aleshores són directors d'equip, i sí, parlarem amb ells, a veure si podem tenir els equips i a més alguna figura, no? Penso que a Andorra són molts els ciclistes que vivim aquí i espero que els altres com jo volen córrer a casa, no? Llavors per mi és un poc la prioritat, una mica la prioritat. Esperem que això, que tinguem un bon start list. I a més, el que dius de la data, és important que hem fet aquesta col·laboració amb Occitaní, perquè ells tenien la data de fins al diumenge, les hem demanat de canviar, arribar ells el dissabte, i nosaltres fer la cursa del diumenge. I llavors, per nosaltres és important, perquè pensem que almenys la participació d'Occitaní serà aquí a Andorra també, i potser algun corredor canvia la cursa per participar.
Ara parlarem al Gerard, que ens expliqui alguns dels reptes d'aquesta prova, però abans d'acabar amb tu vull que m'expliquis com va començar tot, perquè va començar amb un cafè.
Sí, tenia la idea al cap de fa molts anys, no? Quan vaig arribar a Andorra vaig veure que aquí es respirava ciclisme per tots els llocs, faltava un poc, una mica aquesta cursa, i ara és una realitat, i bueno, després de 3 anys parlar amb el Gerard, UCI, patrocinadors, Andorra Turisme, finalment la tenim aquí, i bueno, realment estic molt content de fer aquesta cursa amb el Gerard. Ell té molta experiència aquí a Andorra de fer curses, no professionals, però sí de tots els tipus, i amb Occitaní penso que tenim l'èxit assegurat.
Doncs felicitats per la iniciativa, per la cursa, i sobretot felicitats també perquè és català, eh?
Sí, això és, jo crec que lo més difícil d'avui, fer aquesta entrevista en català, però comencem així perquè per mi, si fem aquesta cursa en Andorra, és una cursa d'Andorra, porto aquí 2 anys i ja és el moment de començar amb el català, així que aquesta és la primera entrevista en català, queda aquí guardada, i esperem que la propera sigui un poc millor.
La guardarem molt bé.
Una mica millor, que se'n va l'italià.
Gràcies, Carlos.
A tu.
Gerard, com estàs?
Bé, molt bé, content de presentar avui pues, l'Andorra Moravant Clàssica, que ens ha costat molt, però bueno, això, molt content.
Era bo el cafè aquell de fa més de 3 anys?
Sí, era bo, i et dic, amb el Carlos pues, parlem, no, del ciclisme a Andorra, tota la relació que hi ha, tot el que s'està fent, s'està treballant des de fa molts anys per ser una destinació, de les millors destinacions pel ciclisme, no, del món. I faltava el que parlàvem amb ell, però ens falta alguna cosa, ens falta la nostra cursa, no? Sí que és veritat que hem fet arribar pues, les grans curses, Tour, Vuelta, la Volta a Catalunya, hem fet mundials de BTT, però faltava la nostra prova professional de carretera amb ADN Andorra, no? Íntegra aquí dins, organitzada des d'aquí, i bueno, dèiem que tard o d'hora era algo que hauria de sortir, que estàvem convençuts i molt orgullosos de, bueno, de poder dur-t'hi amb el Carlos, perquè ja et dic, gràcies a ell tot això és possible, perquè hi ha ficat molta il·lusió, moltes ganes, i la seva experiència i coneixements amb el món del ciclisme professional, i bueno, pues, encantats de ser nosaltres els que puguem començar amb aquest projecte.
Ara preguntaré per alguns detalls concrets de la prova, però Carlos deia que quan va pensar en aquesta prova, en aquesta idea, ell tenia clar que tu hi havies de ser. I jo a tu vull preguntar pel paper del Carlos, perquè no serà un ambaixador com estem acostumats a veure, que hi posen la cara, surten a les fotos i cobren i se'n van. Quin és el rol del Carlos?
Bueno, és que el rol del Carlos és... jo és com si estigués amb nosaltres en organització, tot i que sabem que ell pues, té les seves curses i les seves obligacions, però és que és ell, no?, que transmet aquesta il·lusió per aquesta cursa, i ja et dic, per nosaltres no ha sigut mai l'ambaixador pues, que es fa la foto, evidentment ho serà, perquè és la figura de la cursa, però és molt més, forma part de tot aquest projecte, i et diré més, vull dir, gràcies a ell aquest projecte ha pogut tirar endavant.
És una cursa que neix, és 1.1, però amb ambició de tirar endavant. Què us plantegeu, què us agradaria arribar a ser?
Bueno, per començar, sempre la UCI t'obliga a començar amb 1.1, no? I això és el 50% dels millors equips a la sortida, professionals. Clar, el següent pas és poder passar a or categoria continental, que llavors ja és la màxima categoria d'aquestes curses d'un dia. Això ja és el 70% dels 20 millors equips que tens a la sortida. però també amb el Carlos, amb aquest cafè, no? Pues dèiem, però no, no ens quedarem aquí, si podem aconseguir-ho, també el ciclisme femení està agafant molt, molta empenta, i poder fer una clàssica Andorra, una Andorra Morabanc clàssica amb categoria femenina, jo crec que també és algo que potser primer afiançar la dels homes, però poder fer aquesta cursa femenina ens faria també molta il·lusió.
Finals de maig, a 13 dies de l'inici del Tour, això té lectures positives també.
Sí, finals de juny, 13 dies a...
finals de juny, perdona.
13 dies abans del Tour, jo crec que, bueno, els equips ja estan preparant, és un molt, molt bon moment de la temporada. I com vaig parlar amb el Carles, tu creus que és un bon test 15 dies abans d'una cursa així dura, perquè aquí a Andorra sabem que és dura, en 15 dies els corredors ho veuran bé o ja ho veuran molt a prop del Tour? Ella em va dir que no, que ho veu en 13 dies els corredors es recuperen, bueno, ja sabem que es recuperen, no, però que és una molt bona data, i com que la setmana següent hi ha els campionats nacionals que no participen tots els corredors, ella em va dir que ho veia molt bé, en plan ja corredor, i jo crec que, bueno, això, a veure si podem tindre les màximes figures aquí a la sortida.
A més, endavant fareu la presentació oficial del recorregut, de moment, per tant, no el desvetllem, no el coneixem, però serà un recorregut dur, inevitablement.
Sí, com ha dit el ministre, més o menys més de 4.000 metres de desnivell, bueno, és que aquí no tenim pla, aquí és un recorregut de muntanya, és com si fos una etapa d'alta muntanya, no, de les grans voltes, i bueno, jo crec que a veure si tenim sort aquell dia que ens fa bon temps, perquè bueno, el que tenim preparat, els ports i per on es passarà, jo crec que si tenim sort i fa un bon dia, les imatges que es veuran a televisió serà pues, que la gent tingui ganes de vindre a fer aquests recorreguts.
Gerard, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
I per completar aquest pack informatiu de proves ciclistes d'aquí de casa nostra, vull parlar també de la clàssica Terres de l'Ebre, i és que el calendari de la UCI ha confirmat tant la clàssica andorrana com la clàssica de les Terres de l'Ebre, que l'any passat va guanyar la Bell Balderston i que aquesta propera temporada celebrarà a l'estiu. L'any passat va ser durant una jornada de descans del Tour de França i va guanyar la Bell Balderston el ciclista català. I vull saludar una de les ànimes d'aquesta prova, un dels grans organitzadors, un nom sens dubte històric del ciclisme català, és el Néstor Biosca. Néstor, què tal, com estàs?
Hola, bon dia. Pues bueno, per aquí anar luchant, què hem de fer?
El Néstor, aviso a tothom, és un home que respira ciclisme per totes bandes, eh, que és així?
Home, pues i tant. Que sí, que sí.
Molts anys vinculat a la Volta Ciclista a Catalunya, diferents iniciatives al voltant del ciclisme, mànager de l'històric Control Pack, i també al capdavant d'aquesta clàssica de les Terres de l'Ebre. No sé d'on treus les hores.
A veure, aquest any, per tercer any consecutiu, hem tornat a guanyar el rànquing del millor equip ciclista català, per la qual cosa, pues, sincerament, és un orgull per tots nosaltres. I bueno, hem aconseguit el que no havíem aconseguit mai. El rànquing nacional estem els mitjans d'Espanya en el que és triomfos, i bueno, ha sigut un any sincerament excepcional.
I volia centrar-me en aquesta clàssica, de les Terres de l'Ebre, que viurà una nova edició ja consolidada, ja confirmada, aquesta nova edició, que l'any passat, per cert, la va guanyar la Bell Balderston, en una jornada que es va viure en una jornada de descans del Tour de França, i que realment no sé si va superar les expectatives del que us havíeu creat.
Pues sincerament sí, i molt per damunt del que havíem pensat en un principi, perquè vam tindre la cert de la data, ¿vale? I les audiències, a veure, per Eurosport van ser excepcionals, i sincerament vam tenir una reunió fa 15 dies amb el nou delegat del govern de les Terres de l'Ebre. Totes les Terres de l'Ebre al·lucinen en el projecte, perquè bueno, se donen compte que a través d'un aconteixement esportiu d'aquesta magnitud pues, se promocionen les Terres de l'Ebre. I les Terres de l'Ebre, sincerament, és un territori que és molt especial. La dimensió de l'agricultura que tenim, la varietat de temes agrícoles que tenim aquí a les nostres terres, això no ho trobaràs enlloc, ni, jo crec que ni en tot Catalunya ni en tot Espanya, perquè, sincerament, poder tindre poder tindre el Delta de l'Ebre, que això és una meravella tant a nivell paisatgístic com a nivell del conreu de l'arròs, poder tenir la comarca de la Terra Alta, on se conrea un dels millors vins de Catalunya, la Ribera d'Ebre en la seva fruita dolça, i a veure, lo Baix Ebre en lo delta que té a la part seua i l'hortalissa, més los cítrics, igual que la comarca del Montsià, los cítrics i l'oli, tot això, i sincerament poder donar a conèixer tota aquesta magnitud de productes de la nostra terra arreu de mig món, sincerament, ha colat molt fondo, i totes les autoritats valoren com a cosa molt positiva pues, de donar continuïtat a la prova, perquè en un principi vam començar i ara el nou govern que ha entrat són 4 anys més i quasi segur que podem parlar de que la cosa es consolidarà en el primer any i els 4-5 anys segur que hi haurà la clàssica Terres de l'Ebre.
Home, això és una grandíssima notícia. Mentrestant, jo aquí la gent anava apuntant per trobar un forat per escapar-me a les Terres de l'Ebre amb aquesta propaganda que ens n'has fet i a més amb bon ciclisme, amb tot això que ens deies ara. L'any passat amb un podi guanyat per la Bell Balderston de l'equip Caja Rural amb un Euskaltel i amb un Care Pharma acompanyant-lo al podi. Clar, ser una prova 1.1, això significa també que tindrem equips professionals de primer nivell en aquesta clàssica, eh?
Sí, bueno, ja tenim contactes, l'any passat va vindre el filial del Quick Step, l'UAE vaig parlar amb Machín i tenien un compromís a Itàlia, o si no també mos hagués aviat l'equip filial, que són equips filials continentals, però claro, són els filials dels millors equips del món, i això també mos dona un plus i una qualitat a la prova impressionant.
Molt bé, de cara a aquesta prova, que encara haurem d'esperar uns quants mesos, en plena temporada ciclista del 2025, no sé si hi ha alguna novetat que es pugui destacar, si el Montcaro tornarà a ser el gran protagonista, per exemple?
Bueno, és que aquí això està pensat sincerament en acabar a les antenes del Montcaro, que és el que realment ens interessa per promocionar a nivell ciclista les nostres terres, perquè el Montcaro, no, a veure, és un port de primeríssima línia, és un port que arribant a dalt de tot els 4 quilòmetres últims que no s'havien pujat mai en la Volta a Catalunya, pues, sincerament això li dona un plus a nivell ciclista impressionant, i bueno, la gent al·lucinem perquè va donar molt bona imatge el que va ser la pujada per televisió, i sincerament mos diuen la gent que estan allí, les organitzacions d'allí, que ha sigut un disloque la gent que ha arribat a pujar després de la prova.
Fantàstic. Néstor, esperarem que arribi el bon temps de nou a l'estiu per venir a veure aquesta clàssica Terres de l'Ebre, categoria 1.1, amb alguns dels millors equips del món. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
Vale, gràcies a vosaltres.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ha ofert Ràdio Volta. Yeah.
and sparkle, he may land tonight. I don't tell your papa, or he'll get us locked up in fights. There's a star.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.